Bona tarda, benvingudes i benvinguts al programa La gent de Ripollet. Ja sabeu que aquest és l'espai on el protagonista és el nostre municipi, així com totes aquelles persones que venen a explicar-nos històries sobre com era i com és actualment Ripollet. Bé, en primer lloc vull felicitar l'any a tothom i agrair a totes aquelles persones que van escoltar el nostre primer programa. De veritat, de tot cor, moltíssimes gràcies. Bé, doncs, comencem amb el nostre segon programa. Com ja sabeu, a cada programa parlem sobre una temàtica en concret. Anteriorment vam parlar sobre la vinya i avui ens proposem parlar sobre el teatre i com ha estat present aquí a Ripollet. Volem fer un recorregut per la tradició teatral ripolletenca. Per això comptarem amb diversos convidats. Abans, però, passem a escoltar una cançó. Ja sabeu que les cançons del nostre programa estan relacionades amb la temàtica de la qual parlem. Així doncs, us deixo amb la Lupe i el seu Puro Teatro.
Necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. Destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea. Lo tuyo es puro teatro.
Doncs una de les companyies de teatre que podem trobar aquí a Ripollet és La Careta. Avui estan aquí amb nosaltres la Vanessa, que és la presidenta, i el Jordi, que és el vicepresident de l'entitat. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola. Com va néixer La Careta? Perquè potser hi ha gent que no ho sap, ni quants anys porteu... Ni...
Doncs mira, la Careta era una entitat que era de Cerdanyola, vale? I era dels 80, del jovent dels 80, una cosa així. I va arribar un moment que va morir perquè ja van créixer i la van deixar estar. I la nostra companya, la Femi Mate, quan va tornar de Londres, que va estar vivint a Anglaterra uns anys, doncs quan va tornar va voler fer un altre cop teatre i recordava els seus anys de jove a la careta i va començar a reunir gent dels que hi havia en aquell moment i amigues seves i tal. I va començar a ser un grup d'amigues, de 4 o 5 amigues, l'any 2004, per fer teatre, entre elles fer teatre. Això va començar a créixer de tal manera de que avui en dia som uns 100 alumnes, aproximadament, encara que aquest any, per al tema del coronavirus i els confinaments i tot això, hem baixat molt, però normalment som al voltant dels 100 alumnes i 180 socis.
Molt bé. Suposo que de totes les edats, més o menys.
Sí, des dels 3 anyets, que estem fent teatre i circ, fins als 94, una cosa així, que és el que té més anys.
Déu-n'hi-do. Molt bé. I bé, tu mateix has parlat de la situació del coronavirus. Com ho heu portat?
Doncs mira, Vanessa, com ho hem portat, això?
Doncs molt malament, la veritat. fent lucha tota l'estona. Lluitant per poder tenir ja el nostre espai, hem sortit als carrers, hem fet de tot per seguir amb aquest art que tant ens agrada, com és el teatre i el circ.
Clar, és que pensa que és molt difícil el fet de poder assajar davant d'un ordinador, el qual, si no és amb un, és amb un altre, que se li atura, que marxa, que li fa fora, que aleshores els assajos de les obres és pràcticament impossible. Vam començar a assajar també al carrer, vale? Marxar al carrer i dir, doncs mira, anem al carrer i tal, per la nit, amb fred. La gent, la veritat és que acaba marxant, acaba cansant-se i dient, mira, no seguim, no?
Clar.
I és una llàstima, no?, d'una companyia que portem tants anys i amb tanta gent que al final, si això segueix i no tenim un espai on poder assajar, al final morirà.
Ja. I a part del teatre, m'heu comentat que també feu circ, maquillatge, m'has dit?
Sí, aquí tenim a la Vanessa, que és la professora de circ.
Uh-huh.
Vanessa?
Sí, és una disciplina molt xula. Nosaltres, doncs, el que ens agrada són les arts escèniques i dins del teatre, doncs, també hi entra el circ, el maquillatge, i és molt important. Clar, si ja és difícil fer teatre per l'ordinador, pues sí, ja ni t'explico, no? És com, no.
El circ és impossible. I el maquillatge ja en diràs.
Clar, ja m'imagino. Ja m'imagino. I ens podeu dir si teniu algun projecte futur?
Nosaltres cada any tenim projectes. Cada any decidim fer una obra per cada grup. Mm-hmm. Pensa que són, en total, 17 grups el que tenim, i decidim fer una obra per cada grup.
Clar, però està una mica en l'aire, suposo.
Ja l'any passat, que nosaltres tanquem l'any, en el mes de juny, ja ens vam quedar sense poder fer les obres.
Clar.
Vale? I que això ha tirat a molta gent enrere, evidentment. I aquest any, doncs, hem decidit que la farem, ja sigui en els pinatons, o sigui, entremig de les terrasses dels bars, no sabem.
Bé, però és una altra manera, també.
Clar, però és que el fet és que nosaltres estem molt emprenyats,
Clar.
La Vanessa com jo estem molt emprenyats per al tema de que si ets una companyia que té pasta per poder llogar un espai, per poder assajar per la teva obra, ho pots fer. I pots anar al teatre i fer la teva obra i la gent paga les entrades. Com que nosaltres som una organització sense ànim de lucre, que no tenim diners, que fem un teatre social, el qual estan pagant una quantitat mínima per només les despeses de l'atrezzo, de les obres i de tot això, doncs no ho podem fer. No podem agafar un local i dir, encara que sigui airejat, que no sé què, i assajar, no. Si no tenim el teatre o tenim un espai com teníem en el Centre Cultural per poder assajar les nostres obres, no podem fer les obres.
Clar.
És el problema.
Clar, doncs tant de bo aquesta situació millori i almenys tingueu un espai per almenys assajar.
Sí, exacte. És que el que no entenem és per què els de teatre social, que no tenim diners, no podem tenir l'espai, i els que tenen una companyia amb diners sí que el tenen per poder assajar. Això sí que no ho entenem. Quina diferència hi ha? Perquè ells també es poden contagiar i nosaltres també, no? Mm-hmm. Sí. A més, la Vanessa et pot explicar. Nosaltres, des del bon començament, vam fer un protocol de funcionament, vale? per evitar el tema dels contagis.
Clar.
I no hem tingut cap contagi. Cap. Mm-hmm. Zero. Des que va començar tot això.
Clar.
Vanessa?
Sí, vam tomar totes les mesures, vam prendre tot el que tenien que fer. De fet, el Jordi va buscar unes mascaretes molt xules, que eren de pantalla, perquè, clar, l'expressió, si no, amb les mascaretes és molt difícil d'expressar, no? I el teatre, i tant el teatre com el circ, és vital, no? Llavors, el que trobem és que no ens volem morir i no volem que els nostres nens, nenes, els nostres grans, que tenen aquesta il·lusió, que és també terapèutic, no?, en els moments que estem vivint, doncs, si tenim un projecte, el volem portar fins al final, és a dir, amb cura, amb medides, amb el que sigui necessari, però jo crec que si hi ha altres pobles, altres ciutats o altra gent que sí que ho fa, doncs nosaltres també volem tenir, doncs, aquest moment nostre, no?, que és tan màgic i que és únic. El teatre, sentir el teatre i el circ.
És que pensa que nosaltres el que fem no és només l'obra de teatre, no? Nosaltres el que fem també és, com ha dit la Vanessa, un tema terapèutic.
Vale? Sí.
En sortia la paraula. Perquè l'altre dia, no fa gaire de temps, que parlava amb la Vanessa, d'una nena que té problemes d'aspecte social, vale? I que sempre estava retirada dels nens, sempre... I des de que va començar amb nosaltres, doncs ara ja m'havíem aconseguit que s'apropés, que s'allés amb ells, perquè és que ni seure, o sigui,
clar,
agafar i anar-se amb una punta, però tant o sigui, això en el col·legi, ens ho deien els professors. I ara ja havíem aconseguit que ella mateixa anés i parlés amb el grup, i doncs tot això, amb aquest distanciament, doncs ho perdrem. Ho perdrem i serà començar de zero amb ella, no? Tant amb ella com altres que també en tenim, no?
Uh-huh.
Perquè quan vam tenir l'última reunió amb l'Oriol, li parlàvem de que a nosaltres, l'Oriol, el de sí, la cultura, a nosaltres ens envien els nens els professors dels col·les, ¿vale? Uh-huh. Perquè els diuen a la mare, mira, porteu-lo a fer teatre perquè li fa falta de poder o tenir una addicció a l'hora de parlar, o de poder ajuntar-se més amb els nens, perquè aquí es té un distanciament que no és normal, m'entens?
Mm-hmm.
I som grups de petit comitè, nosaltres no som grups grans. Nosaltres tenim grups de 10, 12, de 6, de 4, m'entens? Que ràpidament veus si el nen té alguna carència o si necessita un ajut per algun tema, m'entens?
Mm-hmm.
Perdona, Vanessa, t'he tallat, perdona.
No passa res. No, el que volia dir és això, no? Tens que el teatre és molt important per les emocions, per treure tot el que portem dins, i és una eina molt, molt creativa per fer un funcionament ràpid de socialització amb el jovent, amb els grans, amb els petits, i jo crec que és una eina molt, molt important, més per aquests moments. I diuen que hi ha coses que no són tan imprescindibles, no? O que han tancat coses que no eren importants. Doncs aquí, sincerament, crec que hi ha un gran error. I que ho pagarem.
Ja, bueno, és evident que la cultura és important i ens ajuda a passar aquests moments tan durs.
De fet, vam viure el confinament i el vam viure millor que mai gràcies a molta gent que es va animar a fer coses i tot era art.
Mm-hmm. I molt bé, doncs, deixant una mica de banda el tema del teatre, ara com a entitat de Ripollet i com persones que esteu aquí presents a Ripollet, m'agradaria preguntar-vos, per una mica tancar l'entrevista, quina és la vostra part preferida del municipi?
Quina és la nostra part preferida
sí,
del municipi?
Sí, per si algú no la coneix, perquè, per exemple, pot ser un bar, pot ser...
Hi ha un espai, vols dir?
Sí,
quin espai?
Exacte.
Vale,
exacte.
Home, per mi, evidentment, el teatre. El teatre de Ripollet és dintre d'un municipi tan petit com és Ripollet, és un dels teatres més macos que he vist.
I tant. I tu, Vanessa?
Sí, doncs per mi el carrer que hem trobat, que passeja la gent, els gossos, i que ara estem fent servir les aules improvisades al carrer, i que aquesta gent està encantada de que estem allà fent teatre amb els nens i nenes i grans, i arribo amb molt quan passen i veure les seves cares, de que també tenen ganes de veure això. Doncs ara li he agafat molt carinyo a aquest carrer, no sé ni com es diu, la veritat. Però...
Bueno, de fet, no és un carrer, és un espai que
és
hi ha
un parc,
enmig de... no sé, no n'hi podem dir ni parc, tampoc, no?
És una cosa rara de Ripollet, que no ho sabíem que existia, ara ho sabem més que mai i...
I on està? Us ho puc preguntar, on està aquesta part?
Bueno, és que tampoc sabem ben bé ubicar-la amb un nom. O sigui, està...
Pels Pinatons, no?
Sí,
no,
per la zona dels Pinatons. És un espai que ja és mig asfaltat i que...
Uh-huh.
Bueno, hi ha llum i almenys podem assajar.
Molt bé. I com us imagineu el Ripollet del futur, d'aquí uns anys? Molt diferent al d'ara, o...?
Doncs jo sempre he vist Ripollet com un poble a admirar per al tema de la cultura, però ara que necessitem, de fet, aquestes ajudes i no les trobo, doncs, sap greu, però no el veig tan encantador ni tan amic ni amb tantes entitats que sempre ha estat, que sempre ha sigut un poble que ha fet poble, doncs, jo, com a mínim, no vull que això es perdi.
Mm-hmm. Jordi?
Sí, estic d'acord amb ella, totalment.
Molt bé. Molt bé, doncs, Vanessa, Jordi, moltíssimes gràcies per haver-nos exposat, primer de tot, el vostre amor pel teatre, per la vostra entitat i també aquesta problemàtica que esteu vivint avui dia. I moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a tu per donar-nos veu.
Adéu, Dani. Adéu, Jordi. Adéu, Dani.
Adéu.
Merci. Adéu.
Adéu.
Doncs no només volem parlar amb companyies teatrals. Ara tenim amb nosaltres a l'Oriol Oliver. Ell forma part de l'Associació d'Espectadors del Teatre de Mercat Vell, que és una entitat encarregada de portar-nos espectacles cada setmana. Bona tarda, Oriol, què tal?
Bona tarda, Dani, bona tarda a tots els oients.
Doncs explica'ns una mica, com va sorgir l'Associació d'Espectadors?
Val, és una mica llarg, intentaré ser breu. A veure, l'origen de l'associació va lligat amb la transformació de l'antic Mercat Vell en teatre auditori. Mm-hmm. És a dir, van directament relacionats. És a dir, aquí el que va passar a Ripollet, penso que era l'any 93, és que un grup municipal, el COP, concretament, el grup municipal del COP, va plantejar aquesta proposta, la transformació de l'antic Mercat Vell en un teatre auditori. Uh-huh. Val? Aleshores, en aquest moment va començar tot un procés de negociació amb l'Ajuntament, és a dir, ells van fer la proposta i aleshores l'Ajuntament va veure amb bons ulls la proposta, li va agradar, i a partir d'aquí, per resumir, perquè és un procés una mica llarg, aleshores va començar tot un procés de negociació entre el COP, el grup del COP i l'Ajuntament per fer realitat això. I finalment, doncs, al cap d'un any aproximadament, doncs es va fer realitat. O sigui, es va fer aquesta transformació de l'antic mercat, que era un mercat que no s'utilitzava, que estava en desús, es va transformar, es va fer un projecte arquitectònic, una cosa ben feta, no? I va acabar sent, doncs, al cap d'un any aproximadament, va acabar sent el que és ara el teatre auditori. Mm-hmm. En resum, seria això.
Molt bé. De fet, no sé per, si els oients no ho saben, jo que he estat mirant el vostre web abans de fer l'entrevista, al web podem trobar vídeos on es mostren imatges de tot el procés de construcció de l'auditori, sí, i de, bueno, sí, de com era abans també i com és ara, i per si els oients ho volen veure, és bastant interessant de, si no sabíeu com era abans i tot això, sí, jo ho recomano moltíssim.
És interessant, si em permets, eh?
Sí, sí.
El procés va ser interessant sobretot perquè va ser una iniciativa que va sortir d'un grup de ciutadans, en realitat, mm-hmm, no? Que estaven lligats a aquest grup polític, però va ser una cosa que va sortir de la base, va sortir de la població. Era una demanda, diguem-ne, que va sortir dels veïns, no? Mm-hmm. I per això, aleshores, bé, l'Ajuntament doncs, va recollir la proposta, li va agradar, li va interessar, i... Però en el fons va ser una cosa no sorgida des de l'alcaldia o des de l'Ajuntament, sinó que va ser una cosa sortida des del poble, no? Des de la base, des del veïnat, mm-hmm, des d'un grup de veïns que aleshores es van conformar en una associació, van acabar sent el que és ara l'Associació d'Espectadors, no? Es van conformar com a associació, però va ser una cosa sortida, diguem, de la base, del poble, no? Mm-hmm. Per dir-ho així.
Molt bé. A més... Crec que és una visió bastant interessant perquè no només podem gaudir d'espectacles teatrals gràcies a companyies d'aquí, sinó que gràcies a l'Associació d'Espectadors gaudim d'espectacles de fora.
Sí.
Perquè porteu obres teatrals d'altres llocs.
Sí, sí, exacte, exacte. Sí, sí, des del primer moment la idea és que fos una programació professional. Aleshores, ja en el conveni que vam establir d'entrada amb l'Ajuntament, quedava clar que era una programació professional. Aleshores, què vol dir això? Doncs clar, que si és una programació professional vol dir que les companyies majoritàriament, vaja, pràcticament el 100% no són de Ripollet, sinó que són companyies que estan ubicades a tot arreu, no? A Barcelona, en fi, a tot arreu. Fins i tot, doncs, dins de la programació han vingut companyies de l'estranger, no? Alguna vegada, o a d'altres llocs d'Espanya, de l'estat espanyol. És a dir, que evidentment, al ser una programació professional, això implica, doncs, que les companyies que et vindran seran de tot arreu, no?
Mm-hmm. Molt bé. I, a més, pel que he estat veient, no només porteu espectacles, sinó que també feu altres activitats. Per exemple, he estat veient que feu el cafè literari...
Sí, 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 correcte. Diguem-ne que la funció principal o l'activitat principal seria la programació estable, mm-hmm, teatre, música i dansa, amb la qual doncs, assegurem... Bé, ara en època de Covid no pot ser, però... Amb aquesta programació m'ha assegurat doncs, que cada mes pràcticament, o dues vegades al mes, en condicions normals, ara la pandèmia no ho permet, però en condicions normals, cada 15 dies pràcticament hi ha un espectacle. No?
Uh-huh.
Val, això diguem-ne, és l'activitat principal de l'associació, no? Uh-huh. És el leitmotiv, no? Però a part, doncs, hi ha això que tu dius, hi ha, al voltant de l'associació hi ha tota una sèrie d'activitats paral·leles, com seria doncs, això que tu dius, no? El cafè literari,
uh-huh,
que és un... Bueno, és, en el fons, és, la idea és un club de lectura, no?
Uh-huh.
És un club de lectura de socis de l'associació que llegeixen una sèrie de llibres... aquest és un grup més reduït. Aleshores, hi ha un altre grup dins de l'associació que potser encara té més importància que el cafè literari, que és les nits de música.
Uh-huh.
Les nits de música han agafat molt relleu. Bé, ara, amb la pandèmia, doncs, lògicament, la cosa està molt parada, però les nits de música és una activitat paral·lela, diguem-ne, a la programació estable, que té molta gent, també. Té molta gent. Bé, ara de fet no es pot fer. No es pot fer perquè això es feia aquí al Centre Cultural i ara mateix el Centre Cultural no dona permís per fer-ho.
Mm-hmm.
Però les nits de música, com a activitat paral·lela a la programació, ha agafat molta força. Són audicions musicals.
Mm-hmm.
És a dir, nits de música, en el fons, són audicions musicals preparades que ho preparen un parell de persones de l'associació,
mm-hmm,
el Rafael López i l'Àngel Esteve. Fan audicions musicals sobre unes temàtiques, cada sessió té una temàtica, i realment està tenint també molt, molt èxit. No és un espectacle com a tal, però ha tingut molt, molt èxit. I, mm-hmm, ha agafat una força, diríem, per exemple, que hi ha al voltant de 50 persones en cada sessió, no? Que és una xifra molt considerable.
Molt bé.
I a part d'això, doncs, bueno, hem parlat del cafè literari, de les nits de música, i a part d'això també fem, doncs, bueno, de tant en tant, quan es podia, doncs, fèiem sortides al teatre a veure amb un grup de socis, anàvem a veure Teatre Barcelona, hem fet també excursions, clar, tot això està parat, però sí, sí, hem fet coses, hem fet tota una sèrie d'activitats, diguem, d'activitats paral·leles al que és la programació. Ara tot això, doncs, ja, com repeteixo, està bastant parat.
Clar,
per la qüestió del Covid, no?
Molt bé. Doncs bé, per anar acabant una mica aquesta entrevista, ja com a habitant de Ripollet, m'agradaria preguntar-te, quina és la teva part preferida del municipi?
La meva part preferida del municipi... vols dir una ubicació?
Sí, pot ser una ubicació, pot ser un espai com un bar, un parc...
Bé, mira, jo visc molt a prop dels Pinatons. Aleshores, jo em sento com molt identificat i és com un... Bueno, és aquest trosset de bosc que hi ha allà... Potser, a més, és un lloc molt emblemàtic de Ripollet, no? És un símbol de Ripollet, els Pinatons, no?
I tant.
I, bueno, ara m'ha vingut així al cap. Potser em podria triar altres, però si n'hagués de triar un, doncs, així de bote pronto diria els Pinatons.
Molt bé. I, per últim, com t'imagines el Ripollet del futur?
Ai, el Ripollet del futur... no hi he pensat gaire. No hi he pensat gaire. D'entrada, el que m'imagino és un Ripollet sense Covid, no? Però això no només el ripolletenc, sinó tothom ho espera. No hi he pensat gaire, sincerament no hi he pensat gaire. Penso que, bueno, que... Home, Ripollet el que té és que ha crescut molt, és una ciutat amb molta densitat, però... No et sabria què dir. No és una cosa que hagi pensat excessivament. Potser perquè tampoc tinc clar que estigui tota la vida a Ripollet. No és una cosa que tingui clara del tot. No? Potser si... De fet, tampoc sóc de Ripollet. Jo sóc un habitant de Ripollet des de fa potser 14 anys, una cosa així, no? I, bueno, i tot i que hi visc i estic a gust, però potser tampoc tinc un arrelament tan fort com per imaginar-me un Ripollet del futur, no? Bé, espero un Ripollet, doncs, més habitable, potser amb menys densitat de població, tot i que, clar, per la conformació del territori això és difícil, perquè, clar, és un municipi petit i el terreny és el que és, no? Bé, no sé si t'he contestat.
No, era és una pregunta que ens agrada fer a tots els convidats.
Perfecte. Una bona pregunta, més una pregunta interessant. Si me l'hagués preparat, potser t'hauria concretat més, no? Però com que m'ha vingut així una mica de sorpresa,
no,
doncs no...
Molt bé, doncs bé, des d'aquí animem a tothom a que es faci soci de l'Associació d'Espectadors. Sí. I moltíssimes gràcies, Oriol, per explicar-nos una mica la seva història i també per portar-nos la cultura aquí a Ripollet.
Sí, sí, que és molt necessària i més en temps com difícils com aquest.
Exacte.
I bé, doncs això que tu dius, no? Animar la gent que conegui, primer que conegui l'associació, perquè crec que és prou coneguda, però bueno, potser encara hi ha un sector de població que no la coneix, i bueno, doncs, sobretot valorar i posar en valor que hi ha una oferta cultural molt potent a Ripollet, molt més potent que altres poblacions de més habitants. És a dir, la proposta cultural que fem nosaltres penso que és molt potent en relació, doncs, al nombre d'habitants, i animar la gent, doncs, que ho conegui primer i que si després s'anima, primer anar-hi, anar a veure algun espectacle i després si la gent s'anima, doncs, a fer-se soci, no? Però sobretot primer anar-hi, anar a veure algun espectacle, que hi ha una programació molt, molt interessant. Aprofito per recordar que a la web espectadors, www.espectadorsripollet.cat. Mm-hmm. Aquí podeu trobar tota la programació i veureu que es fan coses molt, molt interessants. Ara, amb la pandèmia, hem reduït espectacles, però hi ha propostes de teatre, de música, molt, molt interessants. Us animo a tots a que la conegueu.
Molt bé. Doncs aquí queda dit. Doncs moltes gràcies, Oriol, per estar aquí amb nosaltres.
Val, gràcies a vosaltres i a tots els oients.
Merci. Una altra de les entitats que ens fa gaudir amb els seus espectacles és Amics del Teatre. Ara tenim amb nosaltres a la Maria Dolors. Ella va formar part d'Amics del Teatre durant diversos anys. Bona tarda, Maria Dolors.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Pues bé.
Doncs des de quan fan teatre els Amics?
Pues mira, nosaltres tenim... és que som una entitat centenària. Mm-hmm. Llavors, quan la inauguració del Centre Cultural es van passar com uns llibrets que hi havia totes les entitats del poble. Mm-hmm. I entre aquelles pues, hi havia Amics del Teatre que posava que som des del 1914.
Déu-n'hi-do. Molt bé. I llavors, vostè que va formar-ne part, quins records té d'aquella època?
Mira, jo d'aquella època el que passa que, esclar, no hi deia, no? Però la Judit López va fer una recerca a l'any 2001. Uh-huh. I llavors, gràcies a ella, pues, jo tinc el llibre i més o menys he fet com un extracte de quan va començar i de lo que feien. Uh-huh. Et sembla bé?
Sí, i tant, clar.
Bueno, doncs pues mira, posa que van començar el 1914 amb un localet a la plaça 11 de setembre, una cosa rudimentària, i de seguida se'ls hi va fer petit. I llavors se'n van anar a un local que abans es deia la Llana, que això està a la pujada de l'església, bueno, estava, aquella està a la pujada de l'església davant de l'Ajuntament Vell. I llavors allà s'hi van estar fins al 1925, que és quan ja es va fer el Centre Moràldies.
Sí, molt bé.
I llavors, a partir d'aquí, van anar continuant fins a l'any 1930, bueno, per la guerra, mm-hmm. que amb la guerra una bomba diu que va destruir l'escenari i part de la sala. Llavors, esclar, es va quedar sense teatre. Mm-hmm. I feien teatre, feien el Cine Coliseum. Però vam fer molt poca cosa, que el Cine Coliseum era al costat del Cafè Faró Antic. Uh-huh. Fins que el 1948 va ser com es va tornar a començar a dir que es tenia que renovar el centre, que es tenia que tornar a posar el centre tal com era. Clar, aquell temps la cosa econòmica anava molt malament i es va fer com una tòmbola que abans fèiem abans, que tothom portava coses i després es venien i es va fer per la Festa Major. Molta gent van ajudar econòmicament, molts van fer espectacles i coses també per recollir diners, fins que el 1951 es va poder inaugurar el teatre tal com està ara. Bueno, tal com està ara, no?, perquè han canviat lo de les butaques i tot, però sí que el teatre en si, l'escenari i tot, és tal com està ara.
Mm-hmm. O sigui, una bomba va destruir...
Sí, el centre, sí, va destruir l'escenari i part del pati de butaques. Això és el que m'han explicat i això és el que tinc posat al llibre, eh?
Mm-hmm. I gràcies a la col·laboració de
gent del poble.
Molt bé.
La gent del poble, que tothom va col·laborar. I dic, llavors, aquelles èpoques, clar, ja això, tot això ha passat, està obsolet, però fèiem tòmboles, que representava que la gent portava objectes de casa seva, i van dir allò que es posa el numeret i es compren números, i vull dir, això es va fer per la Festa Major i va tenir molt èxit, tothom es va abocar a comprar cosetes. I al final es va aconseguir.
Molt bé.
De totes maneres, també haig de dir que llavors es va començar l'any 1951. Mm-hmm. I nosaltres érem del Centre Moral de la Joventut Catòlica de Ripollet. Mm-hmm. Això és el que anàvem com a titular nosaltres. Eh? Fins que l'any 1966 és quan vam passar a ser Amics del Teatre. Ah. I de llavors fins ara.
Ah, d'acord. Molt bé. Doncs... com ja podeu veure, tenim, Amics del Teatre té una història bé, bueno, centenària.
Centenària, centenària, sí, sí.
Molt bé.
Que els començaments van ser bastant durs, però clar, el poble era petit i... Però bueno, van anar tirant endavant i fins ara.
Sí, i ha aconseguit sobreviure. Mm. Molt bé. Doncs, Maria Dolors, ara per tancar una mica l'entrevista,
sí.
M'agradaria fer-li dues preguntes. La primera, vostè que és nascuda aquí a Ripollet, oi?
Sí.
Molt bé. Doncs, quina és la part del municipi que més li agrada?
Ui, aviam. Jo sempre he tingut com una predilecció pel campanar.
Ah, molt bé.
No sé per què, però sempre, mira, no sé, entre, abans quan era la festa major, pues, i això et parlo de 50 anys enrere, vull dir, posaven tot el campanar, tota la part de dalt amb bombetes,
sí.
I llavors il·luminaven a la nit, i des venia ja de Barcelona, amb el cotxe ja, ja veies
ja
el campanar.
Veia.
Mira, és una cosa que sempre m'ha fet molta il·lusió, a mi el campanar, una tonteria, oi?
No, però és molt, és ben
però
maco i és una...
Després, a part d'això, a mi el que a part d'un lloc que m'agrada, a mi el que m'agrada és que és un poble que és molt participatiu a fer coses, és un poble bastant cultural, perquè tenim moltíssimes entitats, hi ha la coral, hi ha les gitanes, els gegants, el diable, i tothom hi participa molt, i com es fa alguna festa al poble, també és bonic veure tot el poble tan ple de gent. A mi això m'agrada molt, de Ripollet.
Molt bé. I, per últim, com s'imagina el Ripollet del futur?
Ui, jo el Ripollet... Jo pràcticament me l'imagino igual. Espero que tota la gent continuï col·laborant amb tot i que, esclar, sí que la nova tecnologia va avançant. Això sí, hi haurà canvis, però no m'ho puc imaginar, no ho sé.
Molt bé. Molt bé, doncs, Maria Dolors, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i per haver-nos explicat una mica la història dels Amics del Teatre.
Sí, és una mica per sobre, perquè, és clar fa tants anys que això és una mica que tenim...
No, però molt
però
bé,
bueno,
molt bé.
Ja... Una petita idea sí que hi ha.
Jo, per exemple, no coneixia aquesta història de que va caure una bomba a l'escenari, o sigui que... Molt bé, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
De res, a vosaltres.
Molt bé, doncs fins aviat, una abraçada.
Vale, igualment, adéu, bona
adéu.
Tarda.
I acabem aquest repàs per la tradició teatral ripolletenca amb el Jordi Ayepuz. Ell forma part de la companyia La Marfanta. És una companyia que fins i tot ha estat a la Fira de Tàrrega en el seu temps. Què tal, Jordi? Bona
Hola.
Tarda.
Hola, què tal? Com estem?
Bé, i tu?
Bé, força bé. Sempre que es tracti de parlar de teatre, fantàsticament bé.
Molt bé. Explica'ns una mica, què us va portar a crear La Marfanta?
Crear La Marfanta ens va portar el fet de buscar alguna cosa més que no fos només teatre a Ripollet, al poble. Perquè hi ha una cosa que la gent de La Marfanta no ens agrada, no és que no ens agradi. Pensem que ens retrau una mica o impedeix una evolució lògica el fet de fer teatre sempre per al mateix públic. D'acord? Tens tietes, tens cunyats, tens nebots, la dona, el veí, els amics, els companys, etc. Que bé, que no és massa, i no ho dic amb cap mala intenció, sinó tot el contrari, no són crítiques massa recomanables per lo ensabonades que són aquestes crítiques. I això t'estanca una mica. I si vas a la recerca d'alguna cosa més que no sigui només... anar a fer teatre un cop cada equips mesos i para de comptar, si busques alguna cosa més, autors, busques nous textos, busques nous públics, noves maneres, noves... I, en definitiva, intentes evolucionar sempre dins de l'amateurisme. No estem parlant d'arribar a professionalitat ni res per l'estil. Però si dins de l'amateurisme pots evolucionar, doncs és bo. És bo per tu, és bo per als espectacles que puguis fer, pels companys i pels espectadors i espectadores que venen a veure't al teatre, els hi ofereixes una mica més. I aquest era l'objectiu de la Marfanta al seu inici, continua sent el nostre objectiu ara, sempre anar a la recerca d'alguna cosa més. El fet de la Fira de Tàrrega, que deies, va ser el resultat d'aquest anar a buscar alguna cosa més. Vam anar buscant tant i vam trobar tantes coses que amb aquell espectacle vam acabar a la Fira de Tàrrega, la Fira Professional de Tàrrega, que no és qualsevol cosa. Mm-hmm. Una de les millors fires de teatre al carrer i que hi ha al sud d'Europa. Vull dir que... I bé, en definitiva, aquest era l'objectiu que ens va portar a crear la companyia La Marfanta.
Molt bé. I com ha evolucionat amb els anys? Perquè pel que he estat veient, veu parar durant uns anys, sí. I després fa un any o així veu tornar.
Sí, vam tornar fa un parell d'anys. Va sorgir la idea de tornar a fer el Pedro i el Capitán, que és una obra bastant emblemàtica dins de la nostra història, el nostre tarannà, fa 20 anys. La vam fer el 99, 97, 98, fèiem aquest espectacle i ens va agradar molt fer-lo i es complien 20 anys de la posada en escena d'aquesta obra i de la nostra estrena com a companyia, allò amb paraules grosses dalt d'un escenari al Teatre Auditori, i va sorgir la proposta de tornar-la a fer per commemorar aquells temps. I el Xavi, el company, el Xavier Cavaller, que som quatre, ara som quatre a la companyia, va dir-me, perfecte, tornem a fer, perquè la idea se'm va ocorrent a mi, tornar a fer el Pedro. Mira, fa 20 anys, celebrem-ho i tal. I ell va dir, sí, però amb una condició, tornem a refundar la Marfanta. I bé, doncs ens hi vam posar, jo li vaig fer una proposta, ell em va fer una contraproposta i els dos vam acceptar i ens vam posar en marxa juntament amb la col·laboració de l'Àngel Márquez, que és el tercer membre, o el tercer... la tercera pota d'aquesta taula, perquè ara no som tres, no som un taburet, ara ja som una taula, som quatre potes a la companyia. No?
Molt bé. I teniu cap projecte futur?
Sí.
I ens pots explicar una mica? Perquè, bueno, suposo que us ja heu vist afectats per la Covid.
Sí, hauríem estrenat ja el projecte que teníem entre mans. El que passa que de l'estrena o possible estrena d'aquest projecte que teníem han anat passant coses favorables, bones, i hem tingut incorporació de l'Andrea Morante, que és una actriu de 21 anys, jove, sang jove i fresca, com si fossin vampirs, no? Això del verí del teatre i doncs s'incorpora l'Andrea i, clar, som tres, no som dos. Teníem projecte per a dos i es va incorporar l'Andrea i, clar, hem de tenir projectes per a tres. Però tenim un projecte on hi sortirem l'Andrea i jo, serem dos, ella farà un personatge, jo faré un altre i dirigirà el Xavier Cavaller.
Molt bé.
Però en teníem un altre que era de dos personatges on intervenia el Xavi i jo mateix. I estàvem a punt de començar a assajar. Quedaven 4 dies, i quan dic 4 és 1, 2, 3, 4 dies per al primer assaig, i ens van confinar tots el 14 de març, 13 o 14 de març de l'any passat.
Sí.
I bé, no vam poder començar a assajar i bé, va quedar pendent. Va sorgir l'espectacle de Desconfinadament, que es va fer per l'estiu.
Sí.
Obrim l'estiu aquí a Ripollet.
Sí.
I es va incorporar l'Andrea a l'espectacle i es va incorporar a la companyia. Doncs bé, això va fer que clar, siguéssim tres i haguéssim de canviar de projecte del que teníem a un nou projecte, i amb més projectes i més obres amb tres personatges, o dos, o surten dos i dirigeix l'altre, o surt un i un descansa i l'altre dirigeix. Vull dir, ens unem tornant. Però som quatre. El Xavi Cavaller, actor, l'Àngel Márquez, director i escenògraf, l'Andrea Morante, actriu, i jo mateix, Jordi Allepuz, actor.
Molt bé. Doncs esperem que pugueu dur a terme d'aquí poc, si la situació ho permet, cap d'aquests projectes?
Tot dependrà de la possibilitat que tinguem d'utilitzar sales al Centre Cultural per poder començar a assajar. Vull dir, l'abans que es pugui assajar, ens hi posarem. Estem esperant a l'expectativa de que... Clar, no ho sé, des del punt de vista epidemiològic...
Clar, no sabem.
Però des del punt de vista d'una persona normal i corrent i que no sé quan acabarà tota aquesta malparida broma, no sé quan acabarà, però quan acabi o quan comenci a acabar, poder tornar als assajos i tornar a fer feina.
Molt bé. I doncs ara, per acabar una mica l'entrevista, m'agradaria fer-te un parell de preguntes pel que fa al nostre municipi, Ripollet. Quina és la part de Ripollet que més t'agrada?
La part de Ripollet que més m'agrada és precisament la part, no potser per la seva bellesa arquitectònica o d'antigó o del que pugui representar, però és la part del carrer Pedró que va de Sant Dacos, de carretera de Santiga, carrer Pedró cap a l'església. Perquè quan puges aquell tram a peu, en cotxe o en moto, generalment sempre vaig en moto, però o a peu, quan puges aquell tros de carrer i veus l'església i l'antic ajuntament, ja arribes i ja et dius, soc a casa. Soc a casa, que és quan arribes per qualsevol de les autopistes que venen del Vallès, un Vallès o a l'altre, o a Barcelona, i arribes a la plana del Vallès, veus el pic de l'Aslan, de la muntanya del Turó de Montcada, i és quan dius, ja arribo a casa. Doncs quan veus l'Aslan, ja arribo a casa, i quan puges pel carrer Pedró, ja soc a casa.
Molt bé. I per últim, com t'imagines el Ripollet del futur?
Una frase. T'ho responc amb una frase.
Vinga.
Quan el metro de Barcelona arribi a la plaça Pere IV, deixaré de dir-me ripolletenc per dir-me barceloní. Si tindré temps o no d'anar a l'Ajuntament de Barcelona a empadronar-me o no, no ho sé. Però quan el metro arribi a Ripollet, Ripollet deixarà de ser un poble.
Molt bé. Doncs, Jordi, moltes gràcies per haver-nos explicat...
A vosaltres.
Què és la Marfanta i, bé, encantat d'haver-te tingut al programa.
Encantat d'haver estat aquí i llàstima que, amb el que m'agrada xerrar, aquesta poca disposició de temps, perquè hauríem estat molta més estona parlant de moltes més coses referents al teatre, però bé.
I tant.
Ja sabem que ni manes tu, ni mana el tècnic, ni mano jo, mana aquell senyor que es diu rellotge.
Exacte.
A la ràdio, o sigui que... Llàstima, gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bé, i amb aquesta entrevista posem punt i final a aquest programa dedicat al teatre ripolletenc. Només em queda donar-vos les gràcies per haver-nos escoltat. Jo sóc el Daniel Retxe i el Jordi Puy ha estat al control de so. Us recordem que podeu escoltar aquest programa el tercer dijous de cada mes a les 8 del vespre a Ripollet Ràdio i al seu web ripolletradio.cat. Una abraçada.